Bé, en primer lloc, agrair-vos l'assistència en una hora una mica crítica. Espero que sigui prou entretinguda com perquè el dinar no us faci males passades i també espero anar prou a la idea com per recuperar una mica el temps que hem perdut. Val? Bé, com veieu, doncs, una mica la meva sessió el que intenta és aportar un marc que englobi doncs, el peix i els productes de la pesca, sobretot parlarem del marisc, i del marisc del peix, en el marc d'una doncs, alimentació saludable. Quin és el seu paper? D'acord? M'han comentat que les preguntes aniran al final, doncs això, qualsevol dubte que tingueu el guardem per la sessió del final. Una mica l'estructura que donaré a la xerrada, primer potser ja serà una mica de repàs per molts de vosaltres, però una introducció a què entenem per alimentació saludable, el paper una mica de la nutrició, quins són aquests nutrients que necessitem per donar a terme les funcions de l'organisme. Seguidament, presentaré la piràmide alimentària com una guia alimentària que ens permetrà traduir aquestes recomanacions nutricionals en recomanacions alimentàries, que és el que la població normalment necessita i entén. Centrant-nos especialment, òbviament, en el grup dels aliments proteics, perquè és on forma part el peix i el marisc. I dins d'aquest grup d'aliments proteics el que intentarem és descriure la composició nutricional del peix per després arribar a les recomanacions de consum. Recomanacions de consum que compararem sobretot amb el consum real, per veure realment si hi ha algun desfasament entre un i altre i quina és aquesta recomanació, si d'augment, si de disminució, si ho estem fent bé o no, en definitiva. Per tant, una mica, què pretenem alimentant-nos? Alimentant-nos pretenem aportar aliments a l'organisme que faran una funció de nutrició, és a dir, que nutriran el nostre organisme. Aquests nutrients que aportarem tenen una funció diferent en funció del nutrient que estem parlant, però bàsicament els englobem per aquesta funció energètica, és a dir, si són nutrients que el que fan és aportar-nos energia, energia a l'organisme que utilitzarem pel treball muscular, que utilitzarem per regular la temperatura corporal, que utilitzarem en definitiva, entre cometes, per cremar. Hi ha altres nutrients que el que tenen és una funció que anomenem plàstica o estructural, és a dir, que m'aporten elements que permeten construir estructures, construir teixits, fluids, etc. I per finalitzar doncs, hi ha els nutrients que anomenem reguladors, que no aporten energia, no aporten calories, per dir-ho així, i en canvi el que fan és regular agents de control de les diferents reaccions bioquímiques que es donen a l'organisme. Una mica aquestes són les tres principals funcions i els nutrients que realitzen aquestes tres principals funcions, segur que els coneixeu de sobre, són aquests. Els últims sabem que no són nutrients, però són elements que aporten també els aliments i que fan funcions importants a l'organisme i que per tant per això els introduïm. Són els hidrats de carboni o glúcids, els lípids o greixos, les proteïnes, minerals, vitamines, fibra i aigua. Aquests són els nutrients que ens arriben a l'organisme a través de l'alimentació primer i de la nutrició després i que tenen principalment les següents funcions. Els hidrats de carboni i els lípids sobretot i les proteïnes en algunes situacions determinades són nutrients energètics, són aquests que ens proporcionen energia. Proteïnes i minerals bàsicament serveixen per fer una funció estructural, construeixen teixits, mentre que nutrients com minerals i vitamines i elements com la fibra i l'aigua serveixen per regular diferents reaccions de l'organisme. Sí? Introducció que segurament tots teniu molt sabuda, però que ens permet fer el pas previ, no?, a parlar d'alimentació saludable. Un cop tenim clara la funció d'aquests nutrients que ens venen determinats pels aliments, parlarem doncs, de què és una alimentació saludable, de quin percentatge, de com han d'estar distribuïts aquests nutrients, que han de fer unes funcions, perquè considerem que aquesta alimentació és font de salut. Segurament us sonarà més el concepte d'alimentació equilibrada que no de saludable, perquè moltes vegades els mitjans de comunicació utilitzen més equilibrada, però la veritat és que equilibrada és un dels conceptes que nosaltres considerem que ha de tenir l'alimentació perquè sigui saludable, però no l'únic. Fixeu-vos que, primer de tot, el que realment ha de tenir una alimentació perquè sigui saludable és que sigui suficient. Pot ser equilibrada, però si és inferior, si m'aporta menys calories i menys nutrients dels que el meu organisme necessita, no serà una alimentació saludable. I pot ser equilibrada, però si m'aporta el doble de les meves necessitats, tampoc serà saludable. Per tant, el primer criteri que considerem que ha de complir una alimentació perquè sigui saludable és que sigui suficient. Seguidament, evidentment, també ha de ser equilibrada. És a dir, aquests nutrients que jo obtindré dels aliments, els hidrats de carboni, les proteïnes, els greixos, sobretot els energètics, què necessiten? Necessiten un determinat percentatge dins l'alimentació. Un percentatge que és aquest, és a dir, del 50 al 55% de l'aportació energètica que faig jo diàriament, de les calories que prenc jo diàriament a la meva alimentació, haurien de venir en forma d'hidrats de carboni. nutrient energètic per excel·lència. Seguit el lípid, 30-35% de l'energia que jo prenc diàriament hauria de venir dels greixos. I un 12-15% de les proteïnes que estic prenent a l'alimentació, el 12-15% de l'energia que prenc a l'alimentació hauria de ser en forma de proteïna. Això és el que anomenem alimentació equilibrada, aquest equilibri. I la dieta, l'alimentació, la pauta alimentària pot ser de 2.000 calories, pot ser de 1.500, pot ser de 3.000 en funció de les nostres necessitats, però aquest percentatge, aquest equilibri s'ha de mantenir. I això és el que diem alimentació equilibrada. D'acord? Sí? Què més? Ha de ser una alimentació variada. Per què? Perquè no hi ha cap aliment que m'aporti els nutrients que necessita el meu organisme per funcionar. No hi ha l'aliment ideal que m'aporti tots els nutrients i a més amb els percentatges que jo necessito. Sí? Per tant, només amb una àmplia varietat d'aliments dins de cada grup d'aliments i dins de tots els grups d'aliments que existeixen és la manera en què obtindré tots els nutrients necessaris, energètics i no energètics. Què més ha de ser l'alimentació perquè sigui saludable? Que potser seria el primer punt. Ha de ser segura. Segura vol dir que no ha de ser font de contaminants, que no ha de ser font de toxoinfeccions alimentàries, és a dir, és una alimentació segura en quant a seguretat i higiene alimentària. I per últim, perquè alimentar-nos no és només nutrir-nos, sinó que té unes connotacions socials, gastronòmiques, vivencials, etc. També ha de ser una alimentació satisfactòria, adaptada a les necessitats de cadascú, adaptada a necessitats geogràfiques, adaptada a necessitats religioses, el que sigui, però que al final acabi sent satisfactòria. Sí? Aquests són una mica els conceptes que nosaltres considerem. Quan compleix tot això l'alimentació és quan diem que és una alimentació saludable. D'acord? Aleshores, com traduïm aquests criteris que tenim establerts a la població? Com li expliquem a la població com s'ha d'alimentar perquè sigui saludable? Normalment el que utilitzem són el que anomenem guies alimentàries. Guies alimentàries que al cap i a la fi són moltes vegades representacions gràfiques que el que pretenen és classificar-nos els aliments i a més donar-nos una idea de proporció. Ens classifiquen els aliments de diferents formes, però gairebé sempre per similitud nutricional, és a dir, perquè aquell grup d'aliments que està classificat en el mateix grup té una composició nutricional relativament semblant o té un contingut de nutrients molt semblant. Aquestes són unes quantes guies, no? Per exemple, aquesta segurament és la guia del Japó, aquesta és la guia americana, aquesta canadenca, aquesta és una antiga dels anys 60-70 espanyola. Quina és la que fem servir últimament més? Evidentment, nosaltres, la piràmide del Departament de Salut, és la piràmide de l'alimentació saludable, que es basa en la de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària. Quin avantatge té la piràmide? La piràmide té l'avantatge que, a més de classificar els aliments per grups segons el seu contingut nutricional, el fet de que sigui una forma de triangle, cosa que no té la roda, és que ens dona una idea de proporció. En general, tota la població, perquè per fer una guia alimentària és vàlida, la població entén que la base de la piràmide, la que sustenta la resta de la piràmide, està composta pels aliments que amb més proporció han d'aparèixer en la nostra alimentació diària. No és en grau d'importància, això no vol dir que siguin més importants aquests que aquests, vol dir que els aliments de la base contenen els nutrients que en major part han d'estar a la nostra alimentació. Sí? Podem anar ara, per exemple, grup per grup, fins a arribar al grup que ens interessa, que és el dels aliments proteics, que és on hi ha el peix i els productes de la pesca. De forma genèrica, veiem que a la base hi ha el que anomenem aliments farinacis o feculents, depèn, veureu que hi ha diferent nomenclatura, intentem establir el nom de farinacis com el més habitual. Què hi ha aquí? Aquí hi ha uns aliments que quin nutrient ens aporten majoritàriament? Els hidrats de carboni. Si el 50-55% de l'energia que prenc ha de venir d'hidrats de carboni, a la base hi ha d'haver doncs, els aliments que contenen majoritàriament aquest nutrient. Què són? Són el pa, són la pasta, és a dir, els cereals i els seus derivats, són els tubercles, com la patata, és l'arròs, són aquest grup d'aliments, que bàsicament hidrats de carboni, si són integrals també ens aporten fibra, òbviament ens aporten vitamines, minerals i alguns també proteïnes. Quantes racions recomanem al dia? Entre 4 i 6 racions al dia. No és l'objectiu de la xerrada entrar a parlar de què és una ració, perquè s'allargaria moltíssim, però normalment traduïm aquestes 4-6 racions al dia, a nivell pràctic, amb que a cada àpat que fem el dia hi ha d'haver una presència, hi ha d'haver algun element farinaci a l'àpat. Això vol dir que a l'esmorzar segurament no hi haurà espaguetis, però hi haurà pa, al dinar pot haver-hi arròs, pot haver-hi espaguetis, pot haver-hi patata, és a dir, que en cada un dels àpats, que sabeu que són 5 els recomanats, hi hauria d'haver la presència d'algun d'aquests aliments per aportar els hidrats de carboni que necessita. Sí? Següent grup d'aliments que apareixen a la piràmide, a nivell superior de les farinàcies trobem fruites, verdures, hortalisses. En aquest nivell sabeu que bàsicament la seva aportació és aigua, fibra, vitamina, minerals, elements antioxidants, en el cas de les fruites també sucres, i racions recomanades, doncs suposo que la campanya Cinco al Dia ja ha fet la seva feina, i a hores d'ara tots sabem que el nombre de racions recomanades de fruites i verdures són 5, Per tant, doncs, dos fruites, tres verdures, dos verdures, tres fruites. En definitiva, el que pretenem és que a cada àpat principal hi hagi fruita i verdura i que, a més, la fruita aparegui també a l'esmorzar. Grup següent, grup dels làctics. Grup dels làctics que està constituït per llet, iogurt i formatge. Aquí, quin nutrient destacar? Com que tots sabem, doncs el calci, segurament, no? El més important, però no només. Pensem que els làctics és un aliment d'origen animal, conté proteïnes d'alt valor biològic i quantitats importants, conté vitamines, conté greixos, a menys que ens referim a làctics desnatats. Per tant, aquest grup d'aliments, racions recomanades, entre 2 i 4, una variabilitat que és important perquè depèn una mica del moment fisiològic de l'individu. Normalment recomanem entre 2 i 3 en els nens, més aviat 3 en els adolescents, adults un altre cop 2, mentre que en determinats moments de la vida de la dona, per exemple embaràs i lactància, es recomanen 4. Sí? Tocaria ara saltar el grup dels proteics, el que passa és que, com és el més interessant, el que ens detindrem més, el que ens interessa avui, salto directament al grup d'aliments superflus. Superflus, per què els hi donem així? Perquè en realitat no són necessaris des del punt de vista nutricional, No són necessaris perquè aporten una sèrie de nutrients que ja aporta la resta i d'altres que no ens interessa potenciar, com són greixos saturats, sal, sucre, i que està compost doncs, per carns grasses, per embotits, per refrescos, bolleria, brioixeria, caramels, mantegues, margarines. I recomanació de consum, en plan una mica més elemental, diríem quan menys millor. És a dir, consum ocasional i en tot cas moderat d'aquest grup d'aliments. Perfecte, entrem en el grup dels proteics, que és el grup que ens interessa, que és el grup on hi ha el peix, on també hi ha la carn, carn magra, perquè recordeu que les carns grasses estaven més aviat en el grup d'aliments superflus. També hi trobem ous, també hi trobem llegums i també hi trobem fruita seca. Sí? Número de racions recomanades al dia d'aquest grup d'aliments, 2. El que passa és que, d'acord que tenen una similitud nutricional important, que, com el seu nom indica, és la proteïna, però no només aquesta. És a dir, aquí hi ha una gran divergència en quant a contingut de nutrients diferent de les proteïnes. En quant a fibra, n'hi ha que en tenen, n'hi ha que no en tenen. En quant a greixos saturats, n'hi ha que en tenen molts, n'hi ha que en tenen pocs. En quant a greixos poliinsaturats, n'hi ha que en tenen, n'hi ha que no en tenen. De manera que què és important aquí, a part de les dues racions al dia? Distribuir els diferents elements, els diferents aliments que constitueixen aquest grup al llarg de la setmana, de manera que no potenciem exageradament un d'aquests aliments en detriment dels altres. Seguim. Està clar, grup d'aliments proteics, element destacable, proteïnes. Proteïnes que conté el peix, que conté la carn, que conté el llegum, que conté la fruita seca, que contenen tots aquests aliments. Si considerem que el peix té entre un 16 i un 20% de proteïnes, podem considerar que la resta són equivalents? Doncs pràcticament sí, fixeu-vos, carn magra conté aproximadament un 20% de greix, els llegums contenen un 20% de greix, perdoneu, de proteïna, el llegum conté un 20% de proteïna, els ous aproximadament un 12% de proteïna i la fruita seca, depenent una mica de quin tipus de fruita seca, entre un 13 i un 20% de proteïna. Per tant, en aquest aspecte, és a dir, en quant a proteïna, que és el que realment ens interessa d'aquest grup, són equivalents. No seran equivalents amb això, amb greixos saturats, amb fibres i amb altres elements, que serà el que ens determinarà que hàgim de distribuir tots aquests aliments al llarg de la setmana en diferents proporcions. Quines proporcions? Aquestes són les proporcions recomanades al llarg de la setmana. Peixos i marisc, 3, màxim 4 racions a la setmana. Carns magres, 3, màxim 4 racions a la setmana. Ous, entre 3 i 4. Llegums, 2, 4. Fruita seca, entre 3 i 7. Això és diàriament. Això és com distribuirem aquestes dues racions diàries que em toca repartir al llarg de la setmana amb aquests diferents aliments que tenen un contingut proteic molt similar. M'explico? Sí? Saltem un moment a les definicions, en el concepte de peix alimentàriament, no? Des del punt de vista alimentari, el Codi Alimentari Espanyol, què ens diu que és un peix? Ens diu que és un animal vertebrat, òbviament que és comestible, perquè estem parlant a nivell animal, ai, a nivell alimentari, marí o d'aigua dolça, per tant inclou totes aquestes opcions, i que poden ser frescos o conservats. Conservats com el congelat, d'acord, però amb salaó, és a dir, amb sal, la qual cosa tindrà una traducció també a l'hora de fer recomanacions alimentàries, perquè portarà una quantitat de sodi important i per tant algunes recomanacions específiques en algun col·lectiu, fumat, amb escabeig, conserves, no? On s'ha practicat una esterilització, el surimi, no? Que són els que normalment diem els palitos de cangrejo, que no són palitos de cangrejo, que és el múscul picat de la carn, rentat i congelat. És a dir, això és el que nosaltres normalment determinem com a peix, quan parlem amb aliments, quan estem fent recomanacions alimentàries a algú li diem que estigui necessita consumir doncs, les 3-4 racions de peix, no vol dir només el filet a la planxa, sinó que també vol dir la tonyina en escabeig, que a vegades no s'hi comptabilitza perquè la gent es pensa que la conserva no és el peix, etc. Això en quant a definició. També podem classificar aquest peix de diferents maneres. Evidentment aquesta segurament a nosaltres, és a dir, els dietistes no ens interessen tant. Quina és la que ens interessa més? Doncs en funció de la seva composició nutricional. I classificar el peix en funció de la seva composició nutricional, parlant del peix, és parlar de la classificació en funció del percentatge de greix que té. Jo només parlaré del percentatge de greix, el tipus de greix, la ponència de després meu suposo que us ho explicaran molt millor, sabeu que és un greix poliinsaturat, especialment del grup del tipus omega 3, de totes maneres el percentatge, la quantitat de greix que té el peix difereix moltíssim segons les espècies. D'aquesta manera que parlem? Parlem d'un peix magre o peix blanc, que és el que té el percentatge de greix més baix, menys del 3% de greix en la seva composició, i quins són? Doncs aquests exemples de peix blanc contenen un percentatge inferior a 3 grams de greix per cada 100 grams d'aquests productes. Peix blanc o magre, peix semigràs, que tindrà un percentatge de greix entre el 3 i el 5%, sí? En congre, dorada, llobar, romero, etc. I el peix més gras, que és el que també denominem peix blau, que té un percentatge superior al 5%. Tot i que sigui un peix gras, ja us explicarem, ja us ho explicarà sobretot la ponència després, és un peix gras del que anomenem cardiosaludable. Per tant, no és una limitació que sigui un peix blau o un peix gras a l'hora de consumir-lo. Quin és aquest peix? Doncs el tonyina, el bonito, el seitó, el salmó, el barat, sorell, sardina. El peix és el contingut segurament més destacable després de les proteïnes, però pensem que també té un component important d'aigua, no? Un percentatge d'aigua que dependrà de si té un percentatge més alt de greix o menys, per tant el peix gras té menys aigua, un 65% aproximadament, el peix blanc, un 80%, proteïnes, repetim, 16-20%, més o menys, els greixos, un percentatge molt variable, fixeu-vos lo variable que és, el rap, per exemple, gairebé no té greix, o sigui, té menys de mig gram de greix per cada 100 grams de rap, i el barat, en canvi, té 13 grams de greix per cada 100 grams de barat. Per tant, realment, una variabilitat important en quant a contingut de greixos. Hidrats de carboni realment contenen traces, o sigui, quantitats imperceptibles, realment són 0, 0 com a poc. Vitamines, determinarem les vitamines del grup B, diverses vitamines del grup B, i en el grup dels peixos blaus hi trobarem què? Doncs vitamines liposolubles, no? Vitamines que es troben dissoltes en les parts grasses dels aliments. Per tant, en els peixos grassos també són font de A i D. I per últim, minerals, òbviament, tindran potassi, tindran iode, calci, especialment els peixos petits que es mengen amb espina, perquè el calci forma part de l'estructura de l'espina, fòsfor i ferro. A nivell genèric, doncs, la composició nutricional del peix. A part del peix, què incloem quan fem recomanacions nutricionals i diem les dues racions o les tres racions de peix a la setmana? Diem peix, però també diem productes de la pesca com el marisc. No? A nivell alimentari també, el Codi Alimentari Espanyol, que ens diu que el marisc, que són animals invertebrats, que són comestibles, marins o continentals, també en aquest cas, i que poden prendre's frescos o conservats. A què ens referim normalment? Ens referim als crustacis i als mol·luscs, quan fem recomanacions alimentàries. tenen continguts nutricionals diferents i per això els separem. Quins continguts nutricionals? És a dir, com difereixen del peix i entre ells aquests mariscos? Doncs fixem-nos. Per una banda, els moluscos en general tenen menys colesterol que el peix. Tenen menys colesterol, fixem-nos, si el peix en té aproximadament, que també hi ha molta variabilitat, òbviament els peixos blancs tendiran a tenir quantitats més petites de colesterol, mentre que els peixos blaus o magres en tindran més, els moluscos en general tenen entre 30 i 40 mil·lígrams de colesterol per 100 grams. És una quantitat petita. Excepte què? Excepte aquests dos. El calamar i la sèpia tenen entre 150, 200, 250 mil·lígrams de colesterol. Això què és? Una quantitat important o no? Quina és la recomanació de consum de colesterol al dia? Doncs són un màxim de 300 mil·lígrams al dia de colesterol. Si pensem que es recomanen 300 mil·lígrams de colesterol màxim al dia i sabem que el colesterol és un greix que es troba en tots els aliments d'origen animal, el dia que consumim 100 grams de calamar, poca cosa ens queda més per consumir al llarg del dia si no volem sobrepassar les quantitats recomanades de colesterol. Per tant, són quantitats importants. Els moluscos tenen normalment menys colesterol, excepte aquests dos que hem comentat, els crustacis en general en tenen més. Les gambes, els llamàntols, tots aquests, fixeu-vos, repetim les quantitats de peix, doncs fixem-nos en les quantitats de colesterol que tenen aquests crustacis. Importants. Val, proteïnes, les proteïnes dels marisc, més o menys, doncs bastant semblant, tot i que té una variabilitat una mica més gran. Si dèiem que el peix estava entre 15 i 20, hi ha alguns mariscs, alguns que tenen un percentatge més baix de proteïna. Per exemple, no, aquests, ostres, cloïsses, musclos, estan al voltant del 10% de proteïna. Mentre que bueno, els guipieres, les gambes, etc., aquests continuen tinguent un percentatge semblant a la resta de peix. I en greix, com és el marisc comparat amb el peix? En general són baixos, és a dir, estan en el grup, podríem dir, dels peixos o semigrassos o magres. Menys d'un 2% del seu contingut en greix. Val. Molt bé, situat nutricionalment el peix, anem a veure aquest consum que estem fent, com s'allunya o com s'està de prop de les recomanacions. Primer us vull presentar l'evolució del consum de peix. Això són dades de l'ENCAT, que és l'Enquesta Nutricional de Catalunya, que es va fer el 92 i s'ha fet el 2002-2003. A Catalunya, el consum de peix respecte al 92 i el 2002 va disminuir un 15%. Són dades, simplement. Després veurem si aquesta disminució és o no és important respecte a les recomanacions que fem de consum. A lo millor, tot i haver disminuït, seguim estant en el marge recomanable. Espanya, tot i que veiem que hi ha unes fluctuacions al llarg dels anys, no, del 87 al 2007, en realitat poca cosa ha variat. Potser el que podem destacar és l'augment de les conserves, no, segurament, els que estan marcats amb lila, aquest sí que ha experimentat un augment en els últims 20 anys, però la resta, tot i que hi ha hagut fluctuacions, s'ha mantingut bastant. Sí? Això en quant a evolució. Anem a veure ara, realment, lo a prop o lo lluny que estem actualment de les recomanacions. Estem consumint o no consumint les quantitats de peix i també veureu com fixaré un moment en la carn. Recordem, dues racions al dia, repartides d'aquesta manera. Centrem-nos ara en el consum de carn primer i de peix següent. Per què? Doncs perquè si hem de distribuir de forma equilibrada més o menys aquests aliments aquí i en algun d'aquests casos, com ja sabeu, intuïriu, amb la carn està molt desfassat el consum real del consum recomanat, implicarà intrínsecament que algun dels altres haurà d'estar per sota. Haurem d'infravalorar la resta si estem donant molt de pes a un dels grups. Molt bé, consum de carn. Què és una ració en el tema en el grup d'aliments del grup de carn? Una ració són entre 100 i 125 grams de carn. Quantes n'havíem de prendre a la setmana? Entre 3 i 4. Això és el pes en gramatge, això és la mesura casolana. Aquests 100-125 grams equivalen a un filet petit. Val? Molt bé, agafem l'interval baix dels 100-125, l'interval baix de les 3-4 vegades a la setmana, i ens dona que setmanalment hauríem de consumir, segons les recomanacions, 300 grams de carn, que equivaldrien a un quilo, una mica més d'un quilo al mes, o 15 quilos l'any. Sí? Si agafem l'interval alt, serien uns 125 grams de carn, 4 vegades a la setmana, serien 500 grams de carn a la setmana, 2 quilos al mes, 24 quilos l'any. Què és el que està fent Estats Units, què és el que està fent Espanya, què és el que està fent Catalunya? Val. Estats Units, dades del 2003, en consumeixen 124 de quilos l'any. I a Espanya en consumim 65 de quilos l'any. Si hi ha tanta carn, no hi cap el peix, però no hi cap la llegum encara menys, no hi caben les fruites seques encara menys. A Catalunya, què fem a Catalunya? Dades de l'ENCAT. Aquestes són les dades de consum d'aquests aliments a Catalunya. Sí? 72 grams, etc. Això és el que fem, el que hauríem de fer, ho recordem, una ració 3 o 4 vegades a la setmana, això és la ració, posem la carta, perquè normalment diem que la mida d'una ració és la mida d'una carta, no l'entrecot de 200 grams, sinó la mida d'una carta. Per tant, el que s'hauria de fer és això, un altre cop, les 3-4 racions a la setmana pels 100-125, dos intervals, no? Per tant, em surt a 43-70 grams al dia de carn recomanat. Però el que fem són els 72 grams de carn més els 42,6 d'aus. Per tant, això. Sí? També ens trobem amb un excés. A part dels 32,2 grams d'embotit, que també és carn, i que també s'hi ha de sumar. Molt bé, això amb la carn. Què fem amb el peix? Per culpa de la carn estem menjant molt menys peix o encara estem dins uns marges? Anem a veure. Recordem en aquest cas què és una ració de peix. Una ració de peix són entre 125-150 grams, el que seria un filet individual, més o menys. Agafem les recomanacions max mínimes i mínimes i ens surten 375 grams setmanals, 18 quilos l'any. Agafem les màximes, 150 grams de màxim, 4 vegades a la setmana, 600 grams, 2,5, quasi 30 quilos l'any. Per tant, recomanat entre això i això. Què fa Estats Units, què fa Espanya? Val. Perdoneu, fixem-nos, 21 quilos de peix, molt per sota del consum de carn, però encara dins dels límits de consum recomanat. Què fa Espanya? Doncs hi ha una mica per sobre. Què fa Catalunya? Dades de l'ENCAT, de l'Enquesta Nutricional de Catalunya. De peix blanc en consumim aquesta quantitat al dia, de peix blau en consumim aquesta quantitat al dia i de marisc aquesta. I tornem a fer els càlculs. Què s'hauria de fer? Em surt que 53-86 grams al dia, acudim aproximadament, i en consumim 61, per tant ho fem molt bé. Estem dins dels marges, dins dels marges del recomanat. Què passa quan estem consumint tanta carn i força recomanat, o sigui, dins dels marges del recomanat de peix? Passa això, entre altres coses, perquè jo no em poso ara ni amb el greix, ni amb els aliments saturats, ni amb la poca ingesta de fibra, ni amb les poques altres derivacions d'aquest consum desequilibrat. Passa que aquestes són les quantitats recomanades de proteïna, són aproximadament, diguem, 54 grams al dia en homes, 41 grams al dia en dones, i aquestes són les dades de consum. Normalment els catalans ingerim entre uns 90 grams al dia de proteïna i els espanyols aquestes. Conclusió. Sembla que en quant a carn ho fem molt malament, perquè es consumeix molt més del que toca. Potser no desplaça el consum de peix, perquè sembla que estem bastant dins dels marges del recomanat. En qualsevol cas, el que sí sembla que hem de tendir és a 3-4 de carn, 3-4 de peix, que potser és el que es fa, 3-4 d'ou, que no es fa, 2-4 llegum, que es fa menys, i fruita seca, 3-7. Per tant, una mica, no sé, em sembla que la conclusió seria aquesta, oi? Que estem prenent, el peix és important, la carn és important, però potser ja estem prenent la quantitat que s'ha de prendre, que les quantitats recomanades, en aquest cas de sobres, i que, evidentment, cal potenciar altres aliments proteics que també formen part d'aquest grup i que també tenen un pes que actualment no se li està donant. Si teniu després qualsevol altre dubte o voleu parlar d'algun tema en concret, doncs encantada. Fins aquí.